El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Les xifres de desocupats a Sabadell se situen a nivells de març de 2016 amb 15.546 persones sense feina, tot plegat després que el mes de febrer la llista s'hagi incrementat en 190 ciutadans. La pandèmia ha implicat la incorporació de 3.148 sabadellencs a la llista de l'INEM, una tendència generalitzada tant a Catalunya com a tot l'Estat. Analitzem aquesta situació a aquesta hora conversant amb Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Què li transmeten aquestes dades d'atur del mes de febrer?
Bueno, és el reflex de la crisi que tenim ara mateix i que estem, bueno, anava a dir que estem gestionant, bueno, que estem gestionant o que estem patint des de la part tant de treballadors i treballadores com de la part empresarial també, eh?
Per tant, realment són un reflex del que està passant al carrer i a les oficines d'ocupació. En qualsevol cas, se'ns ha explicat per activa i per passiva que sembla que el sector industrial ha recuperat una mica pistonada, no?, després de l'inici de la pandèmia, que va ser especialment dur per aquests sectors. Per tant, actualment s'estan destruint llocs de treball per igual a tots els sectors o hi ha alguns sectors
no.
que estiguin sent més incidents en aquest sentit?
Per desgràcia, o menys, ara és a la indústria. És cert, no? però també s'ha destruït ocupació, eh? I on més és als serveis, comerç i demés, aquí hi ha comerç, hostaleria i demés, aquí és on s'està patint veritablement, no? I només hem de veure, no? la situació que tenim, sobretot amb petites i petitíssimes empreses, no? que és on més destrucció d'ocupació, si parem amb els sectors d'activitat, no? Veiem que es serveix clarament. Això no vol dir que la construcció també s'estan perdent ocupació i a la indústria s'està perdent ocupació també. I no és per més, gràcies al diàleg social i a la concertació i als acords que tenim en tema d'ERTOs, perquè si no la situació seria encara més complicada. Això no vol dir que no es tingui de mirada a posar tot el que es pugui per solucionar, primer per parar les necessitats que es tenen i que també tindríem recorregut poder prendre mesures i polítiques tant a nivell nacional com a nivell d'estat, no? I després recuperar, lògicament.
S'ha parlat molt d'aquesta bossa d'atur o que aquest atur actualment està afectant molt sobretot el segment més jove, no?, de la població. És així? Les xifres són especialment complicades en els joves?
És així, i a més ha de ser una dada no només estadística. A mi no m'agrada parlar només de números, però és realitat que hem de posar el número del tant per cent damunt de la taula, perquè ja en una situació normal la gent jove era la que anava més mal parada en situacions de desocupació i de precarietat, igual que la dona, no? Però és cert que en aquesta situació el 43% de l'increment de l'atur que s'ha donat a Catalunya és amb els joves. O sigui, hem de tindre una prioritat en les inversions que permeti recuperar o tindre ocupació per les persones més castigades per la desocupació i per la precarietat quan estaven ocupats, no? D'aquí també que hem de tindre també unes polítiques de protecció de la persona important, més enllà de si han generat dret a prestació o no. O sigui, hem de protegir a la persona, tingui aquest dret generat o no, perquè la situació clarament és complicada per certes sectors de la nostra societat.
Parlava de les dones també, no? I aquest és un altre dels aspectes, no? Aquesta crisi en nom de dona, no? Que es diu en molts casos aquesta crisi del coronavirus. Així també ens ho reflecteixen les dades?
L'augment ha augmentat més l'atur en dones que en homes. Això és una altra realitat que tant si mires a nivell de Catalunya com si mires a nivell del Vallès Occidental o inclús a nivell de Sabadell. Si mires les dades d'atur, ja que parlem de Sabadell, la dona a Sabadell són quasi, bueno, 2.000 i pico, o sigui, dones aturades més que homes, o sigui, dels 15.000 n'hi ha 8.500 gairebé que són dones, no? I això amb un augment també en aquest últim període important. Sí que és cert que al començament de la pandèmia anava la destrucció, o sigui, la desocupació anava més o menys equilibrat, ara ja no passa això, o sigui, és la dona la que està patint més aquesta destrucció d'ocupació.
En aquest sentit, deixi'm que li pregunti per les polítiques que s'han de posar en marxa, no? A nivell d'ocupació, deia vostè ara, no? Hem d'enfocar-les, no? En aquest cas, cap a on s'hauria d'enfocar aquestes restriccions?
Bueno, el primer que s'ha de tindre en compte, i això va pel govern de la Generalitat de Catalunya, que ja sé que estan enfrascats en les seves històries electoralistes més que en fer front a aquesta situació, és que ja en vam publicar el mes passat al gener, nosaltres com a comissions, la capacitat que tindria la Generalitat de Catalunya de tindre més recursos, d'endeudar-se més perquè li permeten les normes avui, que ha sigut un 0,5% del nostre producte interior brut, quan podia arribar fins al 2,5%, primer hem de tindre més recursos per poder fer-hi front a aquesta situació, una per un cantó. Per un altre, hem de tindre en compte que hem de mirar de protegir a la persona i mirar també protegir a la petitona empresa i també l'activitat econòmica per anar recuperant aquesta activitat econòmica. Ara que comencen les dades a ser favorables, diguem-lo així, bueno, o a baixar, hem de tindre en compte que la incorporació als llocs de treball s'ha de fer, però s'ha de fer d'una manera segura, amb protecció i de més. I aquí també hem de jugar un paper. També hem de veure que per exemple, els 27 projectes estrella, no?, que hem presentat per Next Generation i recursos que vindran de la Unió Europea, nosaltres trobem a faltar que han de tindre també ingredients de protecció de l'ocupació, bueno, d'aquelles ocupacions que nosaltres entenem de que són importants per recuperar el nostre teixit econòmic, però també aprofitar per fer aquest canvi de model productiu que necessitem, tindre en compte la digitalització que serà així, el canvi climàtic, bueno, aquelles polítiques prioritàries que hem decidit o que hem dit que tindríem que ser la nostra prioritat. I una altra també és mirar, com deia abans, de com com generem prestacions que siguin extraordinàries, contributives i assistencials per evitar situacions d'extrema precarietat i d'insolvència que s'estan donant, no? I per això ha d'haver-hi una coordinació entre renta garantia i ciutadania, a més d'una millora, i també l'ingrés mínim vital, sense deixar, com deia abans, a un costat, que no l'hem de deixar també, com podem ajudar a reactivar aquesta economia també amb ajudes directes a activitats i també a empreses, sempre que sigui possible, i més les que estan patint aquesta situació amb major profunditat, com és el sector serveis, que les dades són clares, no?, destrucció d'ocupació.
Li preocupa especialment què passarà quan s'acabin els ERTOs?
El que ens hem de plantejar és que mentre no tinguem una situació normalitzada, el diàleg social i la concertació ha de continuar funcionant, mirant de protegir al màxim aquesta situació. O sigui, dit d'una altra manera, la nostra aposta és continuar amb aquesta política mentre que la situació no sigui una altra, no la superem. Llavors, ens preocupa. Ens preocupen certs discurs que volen aprofitar-se dels recursos de tothom i destruir ocupació, dit d'una altra manera, tindre la figura de l'ERTO i la bonificació i de més, però també poder recórrer a acomiadar a persones. Això em preocupa. lògicament, i això pues, no estarem sempre en contra, però entenem que aquesta política de protecció i aquesta política i aquesta eina, com som en aquest cas, ni en més, l'ERTA ha de continuar mentre no tinguem la situació solventada.
I és damunt la taula l'opció de que els ERTOs no continuïn?
No. Jo avui per avui no està aquesta situació. Sí que és cert de que és un esforç important que s'està fent, clar que sí, no? I sobretot per part del CEPE i més, no? I bueno, i amb recursos econòmics extraordinaris i tal, però és l'eina que necessitem. Imaginem-nos per un moment un govern que no sigui sensible o que no hagi sigut sensible, no fa falta anar molt lluny, model Partido Popular Gobierno Rajoy, ja van patir una crisi i la van patir els treballadors, les treballadores, els ciutadans i les ciutadanes en general, amb que no tinguessin una eina com som els certos. Imagina't, a nivell estatal parlaríem de més d'un milió d'aturats més, a Catalunya de quasi 200.000 aturats més, o sigui, seria una situació molt més greu de la que tenim ara.
Enrique Rodríguez, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé.
A vosaltres, vinga, moltes gràcies. Adéu.
Seguim analitzant aquestes dades d'atur, sobretot en aquesta perspectiva d'aquest any de pandèmia, conversant amb el Ramon Alberic, que és president de la Cambra de Comerç de Sabadell i la comarca. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia a tots, gràcies.
Quan veuen les dades d'atur, senyor Alberic, què pensen?
Bé, aviam, dues coses. Primer de tot, aquestes notícies sempre són males notícies perquè són senyal doncs, de que la nostra economia no va bé. I per altra banda, malauradament dir que aquestes xifres i dades que hem conegut recentment doncs, bueno, també eren previsibles, no? Perquè malgrat que el més important ha estat la crisi sanitària, tots ja vèiem a venir que l'impacte que està tenint en l'economia doncs, portaria a aquesta crisi econòmica. I en el nostre país l'atur sempre és una conseqüència de les davallades econòmiques que patim.
En aquest sentit, ho comentàvem també ara amb els sindicats, la indústria sembla que està remuntant, no? Sembla que està podent, en certa manera, parar una mica el cop, però les bosses de desocupació es concentren sobretot en el sector serveis, oi?
Sí, efectivament, també és natural perquè el sector serveis és el sector que més està patint doncs, les conseqüències de l'aturada forçada que s'han vist obligats a alguns sectors. Tots tenim present doncs, que la restauració, el comerç, s'han vist obligats a tenir tancada la seva activitat, a restringir-la, i en conseqüència doncs, és lògic que sigui aquesta àrea la que s'hagi doncs, patit més efecte. Per altra banda, doncs, les activitats que depenen més del consum i de l'activitat local són aquests sectors. La indústria, per fortuna, en la nostra àrea està doncs, força internacionalitzada. Tenim un índex d'internacionalització molt alt i això també fa que sigui molt més resilient doncs a l'impacte dels moments que vivim.
Un dels punts crítics pot ser el moment en què s'acabin aquests ERTOs, aquests expedients de regulació temporal d'ocupació?
Sí, esclar. Hem de pensar que en aquests moments s'està parlant de que hi ha unes xifres de l'ordre del 7 a nivell estatal de 750 o un milió de persones que estan encara doncs, afectats pels ERTOs, i no hem d'oblidar que aquestes són unes mesures, diguem, de contingència, no? Unes mesures que en el seu moment va estar molt acertat doncs, de que es posessin a disposició de les empreses, sobretot aquells ERTOs de força major que tenien unes característiques molt adequades per la situació, però, esclar, pensem que ja ha passat un any I llavors aquestes mesures pal·liatives no poden ser perpètues. En conseqüència, en el moment en què s'acabin i tornem a la normalitat, recordem que hi ha ERTOs per causes productives o per causes econòmiques que hi han sigut sempre i ja hi eren abans, però malauradament això tard o d'hora haurà de regularitzar-se i, evidentment, doncs, aquesta bossa de persones que estan avui dia continguda, el seu lloc de treball està contingut per aquest ERTO, doncs una part d'elles malauradament s'hauran de resoldre doncs, per la via negativa, no?
Què han de fer les administracions per ajudar a trobar polítiques que puguin generar realment ocupació? Quin és el camí?
Aviam, jo crec que hem de ser molt conscients de que hem ja de treballar per reactivar la promoció econòmica. Això és essencial. Llavors, si en aquests moments una part d'aquests sectors que estan més afectats la seva activitat econòmica es veu aturada i frenada per causa de les restriccions de mobilitat i els confinaments, i això és conseqüència doncs, de la crisi sanitària i és conseqüència de que el ritme de vacunació és baix, de que no tenim diguem una immunitat suficient. Jo crec que el primer i essencial és que enfoquem tots els nostres esforços perquè augmenti el màxim possible el ritme de vacunació. I ja sé que tothom té al cap de que manquen vacunes, però aquest és un tema que en qüestió de setmanes ha de quedar resolt. Però després les vacunacions són el primer pas per poder eliminar les restriccions, per poder eliminar o reduir els confinaments, i en aquesta mesura després ens hem de bolcar tots i hem d'anar tots a una per posar tot el que estigui al nostre abast per generar la reactivació econòmica i per permetre que les activitats es recuperin. I si les activitats es recuperen, es reactivarà el consum i s'engegarà una altra vegada la roda de l'economia.
Doncs pendents d'aquestes propostes que han d'ajudar a posar-ho tot plegat. Per tant, aquesta política que ens deia ara s'ha de posar en marxa millor avui que demà, no? És a dir, cal celeritat en posar-les en funcionament.
Urgència, és urgent. Cada dia que passa s'estan perdent molts diners, el nostre PIB està caient. Aquesta setmana a nivell de càmeres estàvem valorant que les pèrdues de mitjana durant l'any 2020 van ser de 78 milions d'euros diaris. El nostre PIB està caient o caigut de l'ordre de l'11,4% a Catalunya i això significa que la nostra economia cada vegada es va descapitalitzant més, estem perdent. I en l'any 21, en aquest primer trimestre, s'està valorant que possiblement la pèrdua serà d'uns 46 milions d'euros diaris. Això pot semblar poquet, però estem parlant de dies, Per tant, cada dia que passa ens estem tornant més febles i estem en pitjors condicions. I això, aquesta situació s'ha d'invertir per totes. Una altra cosa que necessitem i que reclamem des de les cambres és que no podem perdre el temps en tenir un govern format i, per tant, s'ha fet una crida doncs al bon polític perquè accelerin el màxim possible la creació d'un govern de la Generalitat que ja es posi a treballar i encarar doncs, els pròxims 4 anys per poder posar en marxa tots plegats aquestes mesures de reactivació.
Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui el Ramon Alberic, president de la Cambra de Comerç de Sabadell i la Comarca. Que tingui un molt bon dia.
Bé, gràcies. Bon dia a tots.
Adéu, bon dia.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.